Radio Ciutadella 100.5 de FM. If you're looking for me, I'll be down there on the beach. If you're searching for me, just like a dream, I'll be somewhere out of reach. The fist in my pocket, the fist in my pocket, sinking into the sea. Molt bona nit i benvinguts a un dilluns més a Buscant Jeff Mangum. Ja encarant el juliol en ple clima estiuenc i nosaltres estem doncs, aquí com sempre per portar unes quantes novetats musicals i després doncs, un disc especial que recomanarem molt efusivament. I després, si es digna aparèixer, vindrà el senyor Cau Papa. Bona nit, Borja.
Bona nit, sí, això, esperem que es digni aparèixer. Si no, serà l'última vegada que no apareixerà.
I comencem, avui et toca disparar tu primer, no?
Sí, comencem el bloc de novetats i avui l'obrim amb una banda molt nova, una banda americana, que bé, ve una mica dels anys 60 i fa una barreja bastant agradable de psicodèlia, blues i country folk, per dir-ho si és d'una manera ràpida, malament i usant etiquetes que tothom pugui comprendre. Es diuen The Curious Mystery i acaben d'editar el seu primer llarga durada per K Records, el qual sembla que segueixen obrint-se estilísticament i aposten per una banda que anys enrere, si l'haguéssim escoltat, ens hagués costat d'endevinar que és de l'escuderia de Calvin Johnson i companyia. Escoltem aquests Curious Mystery amb una cançó del seu primer llarga durada i la cançó es diu Black Sun, Sorra Negra, Curious Mystery. On this day, sitting by yourself on a ride in the middle of the lake. With your feet hanging down.
Molt bé, doncs aquests eren The Curious Mystery i continuem amb una altra banda americana, en aquest cas són Eels, la banda de... bé, banda, però és el projecte de Mark Oliver Everett, que s'ha anat doncs una mica com aquests personatges tipus Mark Smith i tal, que ells, el nom és d'una banda però és ell, i van canviant de companys de viatge bastant sovint.
Mr. E, es fa dir, oi?
Mr. E, sí.
Mark Everett.
Sí, el seu nom real és Mark Oliver Everett, però ell és Mr. E. I és ja el seu setè disc. Va començar, jo crec que el seu primer disc, o sigui, a principis dels 90, la primera meitat dels 90, i el que ha fet en aquest treball, que es diu Hombre Lobo, 12 Songs of Desire, és barrejar les seves dos vessants, la més rockera bruta, la que feia, per exemple, a treballs com Souljacker, o la més reposada, que per exemple seria un exemple al Blinking Lights, que un disc doble que va editar crec el 2006 o...
And Other Revelations.
Exacte.
Però i... en aquest disc també hi havia tot, el
sí,
ser
35-40
cançons.
Clar, el ser doble, i en aquest cas de fet el que fa és una cançó seria la vessant més rock i l'altra la vessant més tranquil·la, així alternades una i una, amb la qual és un disc curiós i de moment recomanable. Encara no li hem donat prou escoltes com per determinar si és un cim de la seva trajectòria, però sempre els treballs d'ahir són molt recomanables. Escoltarem una cançó que es diu Beginner's Luck, i això és del senyor Mr. E.
We've got it on our side.
Molt bé, molt bona pinta, aquest disco d'ells, La sort del principiant, que és el tema aquest que hem escoltat. I bé, el que et deia abans, jo, és un disc que tu has dit que encara no sabem quin grau tindrà dintre la carrera del senyor Mister E, però les primeres escoltes almenys són molt satisfactòries. Canviem de tema i anem amb un galès que aquest 2009 ens està agradant molt i molt.
Galès?
Galès.
Ja em vam prometre que la setmana passada que cada programa parlaríem de galès i ho estem complint molt bé.
El que passa que potser és que, saps, és una llicència que em prenc per parlar de galès.
Sí.
Bé, qui tingui algun contra de que el senyor que hi ha darrere del grup SoCo sigui de galès, que ens ho faci saber en el telèfon que anem repetint habitualment, que és el 93442-9701, o si no el blog, que és Sergi
lookingformangum.blogspot.com,
o si no el mail, que és Sergi
buscantjeffmangum@gmail.com.
veig que no t'enganxo per aquí,
no.
Doncs bé, el senyor SoCo acaba de treure no fa gaires setmanes, o potser ja alguns mesos, un parell de mesos, un dels, almenys personalment, una de les sorpreses de la temporada, un el primer disc que d'aquesta banda. I també, sí, fent una mica d'arqueologia pel ciberespai, hem trobat en un apartat del seu MySpace que ha penjat un recull de versions que fa aquest home. Suposo que les deu fer en directe, però que també les han registrat amb certa qualitat en un estudi, i entre elles hi ha un dels, si para parlar d'un dels nostres grups fetitxes del 2009, d'un dels grups fetitxes de sempre, estaríem d'acord,
sí,
que són els Television Personalities. I bé, doncs aquests dos mons meravellosos, almenys per nosaltres, s'ajunten amb aquesta magnífica versió de This Angry Silence, una cançó del primer disc, del títol impossible de
Don't the Kids Love It,
o algú semblant, dels TVP, que el galès SoCo borda, com podreu sentir a continuació. This Angry Silence. He's always trying to pack his bags, 'cause he can't take any more. And my brother's anorexic, but no one seems to care about his tasting. And my sister's in a club, she's a vomit of the pub, and my mum is full of gin.
Thank you.
Bé, fins aquí doncs les novetats. Havíem anat bastant per feina, només passen, veig el rellotge, dos minuts d'un quart de dotze, però bé, més temps tindrem ara per esplaiar-nos amb el que queda. I el que queda... Què queda, Sergi? Un disc que avui és una mica especial, no?
Avui és un homenatge.
Això anava a dir.
Però,
és...
però no és el Michael Jackson, que...
No.
Que aquests dies el que es porta són els homenatges a Jaco.
Sí, però no, no,
i a, jo com a mínim he pensat, dic, bueno, li deixarem al Daniel, no? Igual el Daniel la setmana que ve vol comentar alguna cosa,
vol fer algun record, potser sí.
Vaja, des, vull dir, com a mínim no fa falta.
Per tant, portes un disc de Farrah Fawcett.
De Farrah Fawcett. Sí, de fet hi ha una referència a Farrah Fawcett, sí, que després ja faré, però no, és un disc d'una banda que ens deixa, però que ens deixa de la millor manera que pot fer-ho, que és en directe, i els podrem veure
una visita els propers dies.
Sí.
Bueno, doncs anem a desvetllar tot això de bo que està per venir.
Doncs bé, avui l'homenatge que comentàvem amb el Borja és a una banda australiana que han decidit penjar la... Que es diu penjar les guitarres?
Igual són de Nova Gales del Sur.
Exacte, sí, serien com els galesos d'Austràlia. Doncs han decidit separar-se després d'una trajectòria de 16 anys, crec.
Déu-n'hi-do.
I, bueno...
És el que toca.
És el, sí, són molts anys ja i...
No, i les bandes. Les bandes són de...
El Bass, en aquest cas...
A l'ocorre, vull dir, ja no tothom és U2, Rolling Stones, Rem, etc.
En aquest cas, la llàstima és que ells segueixen estant en un estat de forma molt, 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 molt digna. De fet, és que segueixen traient discos de lo millor de la seva carrera, i aleshores, bueno, potser sí que seguirien, per l'estil de música que fan, podrien seguir tocant anys i anys, però després suposo que ja està el tema... de que no crec que puguin viure de la música i aguantar amb 40 anys ja...
Sí, cadascú té la seva vida personal i les coses es compliquen, però bé.
Doncs bé, són, ja ho diem ja, són els Lakshmits, i que, com hem dit també, estaran tocant aquest divendres al Faraday a Vilanova, i doncs ens podrem despedir d'ells aquest divendres perquè fan la seva gira de comiat. Doncs ja hem dit que aquests són els Lakshmits. El que no havíem dit és el disc que parlarem avui, que és The Green Bicycle Case, que és un disc de l'any 95 i que es podria dir que és el primer àlbum que van gravar ja com a, diguéssim, com a banda estable. Havien gravat el seu primer, la seva primera gravació és el First Tape, però que de fet era un recull de temes que anaven tocant amb concert o maquetes, etc. I després van fer un EP, el Bundogle, però és de Green Bicycle Case quan ells ja van, diguéssim, decidir posar tota la carn a la graella i van concebre l'àlbum d'aquesta, ja d'una manera com a banda. Les pautes són les mateixes, per això que, han, que ja havien seguit amb les seves maquetes i que han seguit, de fet, tota la seva carrera, que és un pop d'influència twee, marcats molt pel, per l'escena britànica dels anys 80 i d'inicis dels 90, grups com Aztec Camera, Orange Juice, Trash Can Sinatras, o hi ha altres més, més famosos, diguéssim, com podrien ser els Smiths o després Belle & Sebastian quan van arribar a mitjans dels 90.
Sí, però sempre jo els he vist una personalitat molt, molt marcada per la caixa, la percussió.
Sí, de fet
és un, crec que és un tret molt distintiu que, els fa, que fa impossible, diguem, confondre una cançó seva amb d'alguna altra banda.
Sí, de fet fins i tot en directe té una composició que no és, la bateria no està darrere sinó que està davant, que és el
cantant, que es canta.
Exacte.
I sí, l'estil Violent Femmes,
sí, exacte, bé. Ells van agafar totes aquestes influències i li van donar òbviament la seva personalitat. I bé, doncs sobretot una de les característiques que tenien els seus primers treballs i que és molt marcada en aquest Green Bicycle Case és que es caracteritzaven per fer cançons curtes. El disc dura, té 12 cançons i dura poc més de mitja hora i només dues cançons passen dels 3 minuts. Una prova de que no els hi feia falta grans minutatges per desenvolupar les seves grans idees és aquesta cançó. Dear Mary, a letter from the grave. You'd better well behave. Don't spend more than you save. Be careful not to. It's scary, I hope you're sitting down. I know how this must sound. I'm 6 feet in the ground, but I'll always be around. No matter what you do, I've got my eyes. I'm staring at you each and every day. Since I'm an eyeball in a basin, be charitable and chaste and don't put makeup on your face. In death is not in life, we might see eye to eye. In death is not in life, husband and wife. I'm repeating myself twice and I'm spouting tautologies. A dozen red roses and a thousand apologies. And thanks a million. Love, William. Doncs 1 minut 16 és el que dura William and Mary, i és que a vegades no fa falta més. Quan tens una bona idea no cal tampoc arribar als 3 minuts, i els Lakmids ho fan a vegades. Tenen una, doncs això, una cançó pop rodona i dura un minut i mig, i dura un minut i mig i punt.
Un minut i quart en aquest cas.
Sí, exacte, doncs sí. Sí, sí, sí. I una altra dada curiosa al voltant d'aquest disc és el títol que van escollir, que The Green Bicycle Case és un cas d'homicidi molt famós de principis del segle XX, concretament de l'any 1919, que va tenir lloc a Anglaterra. És un d'aquests casos que ha passat a la història perquè doncs mai s'ha arribat a trobar l'entrellat de què va passar. L'explicaré molt ràpid perquè de fet hi ha moltíssima bibliografia sobre això, i és que una noia anomenada Bella Wright va ser trobada morta poc després de que ella estava passejant en bicicleta i se la va veure amb un home desconegut que l'acompanyava, que es veu que es van trobar pel camí i tal, i aquest home portava una bicicleta groga, i per això es diu el cas de la bici...
Verda serà.
Eh?
Verda.
Ah, verda, perdona, sí, no sé en què estava pensant. Doncs una bicicleta verda, com les de Kelme, o no sé quin equip m'has dit, sí, abans, ara que...
Bueno, no sé, és que no sé quin color porten les bicicletes, els equips.
Bueno.
Pues és el mallots, però les bicicletes ja...
Doncs aquesta noia es va trobar un xaval, un senyor així, i bueno, i després, l'últim que vam veure era passejant i després se la van trobar morta, amb la qual, òbviament, va passar a ser el principal sospitós, però després el van deixar en llibertat perquè no hi havia...
Per la manca de proves.
Per la manca de proves.
I on estava Jessica Fletcher?
Que 1919 jo no sé si és l'època de, bueno, Jessica Fletcher.
La seva plenitud, no?
Sí, no sé, no... Però vaja, si voleu, hi ha llibres que defensen la teoria de que aquest home era l'assassí, i en altres que defensen que no, que bueno, va ser una altra persona. Sigui com sigui, el cert és que els Lakshmis van agafar aquest cas i li van donar el títol al seu disc.
Pot ser alguna relació amb alguna de les cançons, o és en plan...
Hi ha una cançó que parla de detectius, la primera que hem escoltat, Jewel Thieves, parla de lladres, però de fet no li he aconseguit trobar gaire la portada. La portada sí que és la senyora, sí, aquesta amb la seva bicicleta.
Bueno, un dibuix.
Sí, se suposa que és ella, no?
Sí, és una recreació així.
Sí, però no, la veritat és que no he aconseguit com a mínim trobar cap informació al respecte. I buscant les lletres del disc i tal, tampoc no hi ha cap cançó que es digui Bella Ride with a Bicycle.
Però bueno, dius que hi ha cançons sobre lladres, sobre crims.
Sí,
i
sí, el Guasta després també hi ha moltes cançons d'amor. I
podríem dir que és un thriller aquest disc.
Sí. Sí, no sé, de fer... Bueno, s'hauria d'investigar molt més amb tot el tema líric i tal, o si no, preguntar-los a ells aquest divendres a Vilanova, els hi podríem preguntar.
Sí, sí, sí. Doncs mira, ens ho apuntem. I si...
I quines teories tenen ells? Perquè jo m'he fet la meva teoria, però...
I si en traiem algú en clar, doncs dilluns ho explicarem.
Avui no parlarem, òbviament, gaire d'aquest cas de la bicicleta verda, sinó que ens centrarem en la música que els Lakshmis li van donar a aquest cas. Aquesta era, no ho he dit, Only Angels Have Wings.
I aquí sí que està el recordatori a Farrah Fawcett.
Exacte, que era el recordatori a Farrah Fawcett que només els àngels tenen ales. Ella ara ja és un àngel i té ales. Al cel.
El cel de les nenes roses.
Sí. Bé, continuem amb els Lakshmis que...
Catòliques. O protestants.
Era, això jo no... Farrah Fawcett era... Bueno, clar, és que el problema és que s'ha centrat tant el tema en Michael Jackson que s'ha oblidat una mica Farrah Fawcett,
sí,
i tot el tema de...
És un moment d'aquells que serveix per ampliar informació sobre un ésser que tens més o menys conegut, no gaire aprofundit, I
sobretot perquè Ferran Fawcett també tenia la seva història fosca, sí. Que segur que li haguessin tret moltíssim suc. Sí.
Parlant de història fosca, avui he vist les notícies que torna Whitney Houston.
Sí, jo també ho he vist, sí, sí.
Un nou disc al setembre.
Escolta, la veus de lluny i sembla Rihanna, eh? Està molt recuperada.
Mm-hmm. Sí, bueno, de fet, sí, sembla Whitney Houston l'any 94.
Sí, sí, s'ha de reconèixer que han fet una bona feina els esculpidors.
Els reconstructors, sí.
L'han reconstruït bé.
Això són els fons de la UNESCO.
Sí. Sí, de fet, una mica... Bueno, és igual, però una mica poc afortunat que ella decideixi tornar el dia després de que mor Michael Jackson. No feia falta, potser...
Bueno, no sé si la coincident... A veure, jo me n'he sentat avui. No sé si es va difondre el divendres o què, però...
No sé, una mica...
Sí, sí, sí. En fi.
En fi, continuem amb els Lakshmits, que anava a dir que... Avui en dia, de fet, des del 2004, crec que ja tenen una formació estable amb 4 membres, però en l'època del disc que estem parlant, dels anys 90, eren un trio format per Marty Donald, que és el guitarrista i l'autor de pràcticament totes les cançons, Tales in Wine, que és el bateria i cantant, com hem dit, doncs bé, en aquest cas els Lakshmits tenen un...
Tally, no, però conegut?
Com?
Conegut com Tally White.
Tally White, sí, sí, però el seu nom és Tallyson.
Tallyson.
No, maco.
Sí, Tally Ho, la cançó de Clean.
És Tallyson.
Tallyson Ho.
Ho, ah, sí.
A la càmera tira sense veure una cosa més.
Sí. I l'altre membre que em faltava és el baixista Mark Monon.
Com?
Monon. Monon.
Es diu Mark i Monon, no?
Sí, sí. Sí, sí, és el...
Bueno, Mono.
Pronunciació d'Austràlia.
Monone. No, 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 igual no és Monone?
Monone, no. No, oh, Monone.
Austràlia amb molts italians i molts croats.
No.
Sí, els croats no tenen res a veure amb aquesta història, però bé.
Monon.
Però
ja Montruí, és... bona nit, eh? Ha posat l'accent a la N. És la primera...
Sí, sí. Mono, no?
No sé com s'ho ha fet.
És que vostès no saben. Vostè hauria de saber parlar l'australià, però...
No sé, el conec.
Bé, continuem, perquè és que si no, encara després de que teníem molt de temps, farem salat. Van començar, que no sé si ho havia dit, l'any 93, la seva carrera, i ja des de ben aviat es van convertir en una de les bandes insígnia de Candle Records, aquesta discogràfica australiana, fins que va tancar al març del 2007, i de fet eren la banda ja més reconeguda d'aquesta discogràfica. I amb els anys s'han convertit en un dels noms més importants de l'escena pop australiana, ja de per si molt apassionant i molt recomanable, i la seva trajectòria està plena de grans discos que acostumen a passar bastant desapercebuts però que són molt, molt i molt recomanables. Entre alguns, per exemple, destacaríem per sobre de tots Warmer Corners, però també entren de molts altres com el Naturaliste o Why This Doesn't Surprise Me, o fins i tot de fa un parell d'anys un recopilatori triple que es deia Spring League.
Sí, ui, això estava molt bé. Era molt... Evidentment era irregular perquè hi havia 74.000 cançons,
sí.
Però hi havia petites joies molt...
Sí, a més era molt, estaven...
Escoltar moltes versions...
Versions de...
Que realment retrataven l'ADN de la banda. O sigui, deies, veies les versions i deies, collons, aquesta gent és que, clar, han mamat el que han mamat.
Sí, sí. Bé, doncs escoltarem ara una altra cançó d'aquest disc, una d'aquestes cançons pop rodones que fan un... els Lakshmits les fan com xurros. En aquest cas és de Tick-Borne Clayman. Big and fat. Inside every fat man Doncs ja ho hem comentat, el sentit que té avui aquest disc és doncs, fer aquest petit homenatge des de Modest, des d'aquí, a aquesta banda que després de 16 anys de carrera han decidit plegar. Ja hem comentat una mica doncs, que ells han lluitat molts anys per sobreviure i que de fet no viuen de la música, però vaja, doncs ja han decidit que fins aquí han arribat. I Tally White, de fet que és professor, ha decidit centrar-se en la seva carrera com a professor. És un dels motius pels quals només giren en èpoques de vacances escolars, perquè, doncs bé, ell només...
Té festa quan té festa.
Té festa quan té festa.
I perquè és a Austràlia i no poden... Si...
Exacte, suposo que a Austràlia deuen anar tocant els caps de setmana.
Si fossin de Kaunas, Lituània, igual podrien agafar un Sijet i venir un cap de setmana qualsevol, però visquen a... Que és Melbourne?
Sí, sí, sí. Doncs bé, doncs aleshores el que sí que tindrem és l'oportunitat aquest divendres de retre'ls i homenatge al Faraday, i és que per mèrits propis són una de les millors bandes de pop i de twee que hi ha a l'actualitat, i la seva desaparició és realment una molt mala notícia. Per sort els hi ha donat temps d'alegrar-nos molts dies amb les seves prop de 200 cançons, i en definitiva des d'aquí el que direm és que llarga vida als Lakshmits.
Sí, llarga vida als Lakshmits.
Behind me soon, for somewhere bright and shiny and new, these streets got smaller the more I grew. It might be trite, but it's true. I'm walking home in the early evening, my fingers are numb and I can see myself breathing. I feel down and out, I feel like up and leaving. There's somewhere I'd rather be than here. As good as my word, I'm as good as gone. Some days nothing can go wrong. I feel strange and I feel strong. This is not where I belong, and I don't love you anymore, and I don't. Just as lovely as you were the day we met. Let's get out of here. I'm looking forward to the future. I've got a good idea and I've got a motor scooter.
Bé, com heu sentit, estàvem escoltant no la versió original, sinó el remix que ha fet Buriel de Motor Scooter de Lakshmits. No, té un nom bastant creat rock, ja, la cançó, Motor Scooter.
Sí, donar-li un altre.
És un grup alemany de l'any 73, Motor Scooter.
Sí, sí, aquesta era la idea.
De fet, jo si fos alemany de l'any 73, muntaria un grup que es digués Motor Scooter.
Molt bé.
Com que molt bé.
Molt bé, no, no, que molt bé, que molt interessant.
Home, aquí t'ha fet figa el puto especial i que et sento un cable.
Sobre que li salva l'especial senyor Montruy.
Bé, doncs posarem carpeta i esperem que els Lakshmits no tinguin aquests problemes el divendres que ve a Vilanova. I anem a veure el que la papa que...
Què tal? Bona nit.
Bona nit. Ja s'havia aparegut abans, però...
Sí.
Què s'explica, senyor Galopapa? Que...
Mirin, avui recordem el programa aquell fantàstic de l'Índia, que va ser tan risible, que es van divertir tant. Avui no us puc parlar de nou de cap grup en concret, ni de cap música en particular, sinó d'una illa. D'una illa i de la seva música. Estem parlant de Tahití, que és l'illa més gran de la Polinèsia Francesa, i que tot just ara, aquests dies, s'està celebrant la seva gran festa tradicional. Escoltarem, per tal que es facin una idea de l'assumpte, un disc de Tererotua i els seus tahitians, gravat als Estats Units l'any 1958.
Ja ha començat.
Tererotua també podria ser una banda alemanya de l'any 73.
Sí. Com es diu?
Krokotoa.
Doncs bé, Tererotua i els seus tahitians, que es va gravar l'any 1958 i es diu Lure of Tahiti, l'esquer de Tahiti, el cebo de Tahiti. Doncs això, benvinguts a l'illa. Maeva Popaha.
La Enciclopèdia Música de Galopapa.
Maeva Popa vol dir benvinguts forasters. No, no estava presentant una cançó com han pogut sentir.
No, la cançó l'ha presentat.
No,
és que... una cançó del grup Ta gravada l'any 58 o així.
He parlat del disc.
I diu, mare per a Patatua.
Merda.
I surt la sintonia de Galopapa.
Merda, no pot sortir una secció bé. Estava parlant d'un disc.
Que...
un disc que es diu...
Mira, miri, doctor. La sintaxi en la ràdio és molt important, sap? Se'm fa el càrrec.
Jo és que sóc acadèmic, senyor Barabeles.
I? Llavors jo he dit, quina justificació és aquesta?
Que per mi la ràdio és un mitjà encara aliè, sabeu què vull dir? Estrany.
Per això...
No, li agraeixo.
Que vigili la sintaxi.
Perdó, d'acord. Jo parlava del disc.
L'ortografia és igual, però la sintaxi és important.
El disc que escoltarem avui, al llarg de la secció, que es diu Lure of Tahiti, i és de Tererotua i els seus tahitians.
D'acord.
Llavors, això és el disc, context. Hem sentit la sintonia, ara entra Galopapa i seguim. I a partir d'ara escoltarem cançons.
Molt bé, molt bé. No, aquí el que s'ha de fer és facilitar la feina a l'audiència.
Mercès. I doncs bé, com a curiositats lingüístiques, abans de començar, els puc dir que m'ha sorprès comprovar que l'entrada més extensa sobre l'idioma tahití a la Wikipedia és l'escrita en català. Aquestes que té estrellata groga. Mirin, m'ha fet gràcia veure. I allà és on podem llegir, per exemple, que la paraula pareo ve precisament de l'idioma illenc de Tahití. Veuen aquesta dada que els hi dono? Mm-hmm.
Està bé, està bé. Bueno,
seguim parlant de...
això m'ha agradat.
Sí. I com han traduït en català? Pareo?
Pareo.
És pareo.
Pareig. No tinc ni idea. Tahití forma part de l'arxipèlag de les Illes de Societat i alhora del conjunt d'arxipèlags conegut com Polinèsia Francesa, a l'Oceà Pacífic, bastant a prop d'Austràlia. Amb la seva capital, Papeete...
Bastant a prop.
Bé. Està més a prop d'Austràlia que de Colòmbia, per exemple. Jo he agafat el Google Maps i he fet memòria als meus interminables viatges pel Pacífic i he recordat que està més a prop d'Austràlia que d'Amèrica.
Però està més al nord, però està més al nord.
No es pensi, eh?
Sí, una mica més.
Igual. És possible. Pot tenir raó.
Està una mica... està al sud-oest de Hawaii.
Està bastant al sud de Hawaii.
Sud-oest.
Però bé, això Jordi Hurtado ens ho diria. Juanjo Cardenal.
Juanjo Cardenal.
Amb la seva capital, Papeete, que dona peu a la broma, evidentment, el nom de la capital de Tahití. Tahití és al cap i a la fi el centre d'aquesta col·lectivitat d'ultramar que depèn de França des de l'any 1881. Capital Papeete, recordem.
I ara Papeete és perquè té dos S.
Eh?
Ho diu perquè té dos S, Papeete.
No, perquè Papeete. Però guapa, què?
No.
Era aquesta la broma. Sí, amb dos es, Papeete. Escoltem ara una cançó cantada en l'idioma colonial, en francès, que es diu On the Song de la Montaña, eh? Bajamos de la Montaña. Endavant.
Tan ricamente.
On the Song de la Montaña se va, On the Song de la Montaña se va, On the Song de la Montaña, On the Song de la Montaña, descend de la montagne à cheval, on descend de la montagne à cheval, on descend de la montagne à cheval, on descend de la montagne, on descend de la montagne, descend de la montagne à cheval. Youpi aïe 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 youpi oh, youpi aïe 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 youpi oh, youpi aïe 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 youpi aïe aïe aïe. pi ai 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 o pi o ara mamma te va ni dai a napo ara papà et fei a napo ara mamma te va ni dai ara papà et fei ara mamma te va ni dai a napo ara mamma te va ni dai a napo ara papà et fei a napo ara mamma te va ni dai ara papà et fei ara mamma te va ni dai a napo Yuppie, ai, ai, yuppie, oh. Yuppie, ai, 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 yuppie, oh.
Bé, com saben, el primer turista de renom a l'illa va ser Paul Gauguin, que probablement buscant allò primitiu va establir-s'hi unes quantes temporades.
Però Gauguin no està a les Marqueses?
Gauguin va anar a Tahití. No sé si van a les Marqueses la setmana.
La temporada, no, la temporada, o sigui, les pintures de Gauguin són de les Marqueses.
I les Marqueses on són?
Per allà a prop, suposo, però no són de Tahití, que jo sàpiga.
Tahití. Tahití.
O igual Marqueses és el nom no aborigen de...
Com el...
Les Marqueses.
Ara mateix. Jo,
això ho hem de mirar, perquè és una cosa bastant confusa, el tema de la Polinèsia, la Micronèsia i la Melanèsia.
A mi em consta, fefaentment, que Gauguin va estar una temporada llarga a Tahití i moltes de les seves pintures són inspirades per la illa de les Illes Societat. Però com els deia, segurament el pintor va viure algun dels grans festivals d'Eiva, que és el que anem a parlar, festivals d'Eiva, que pel que sembla queden molt lluny dels festivalets de música pop que muntem per aquí, que prou feines ens duren 4 dies. El Eiva i Tahití, com a màxim esdeveniment cultural de l'illa, dura prop d'un mes i, com els deia, ara mateix s'està celebrant i acaba precisament el Dia Nacional de França, que com saben és el 14 de juliol, el dia de la presa a la Bastella. Encara estan a temps d'anar-hi, si volen. I de moment escoltem Te Hau Po com a mostra del que poden estar ballant allà ara mateix o d'aquí unes hores.
D'aquí unes hores.
Doncs ale, ja ho veuen. Igualet que Polar Bear o Dan Deacon, no?
Igual que...
Qui?
Polar Bear, no? El de...
Ah,
el de...
Panta Bear.
Polar Saben que...
Polar Bear.
Podria ser un altre, no? No.
Polar Bear.
O Dan Bacon, eh?
Dan Bacon.
Però ha quedat bé, perquè com sí. Saben el meu problema amb el tema dels noms, no? Tranquil·lament podria haver...
Em sembla que era una broma.
Ja, doncs...
És que ho era, no?
No? Sí, exactament. Era una broma d'aquestes meves. Doncs bé, al llarg d'aquests dies a Tahití fan de tot. Fan competicions de ball, cant, de competicions de moda, fins i tot, tornejos culturals i esportius, carregades de piragua, aixecament de pedra... i calculo que hores i hores de festa i beguda a les llargues platges de sorra negra que caracteritzen l'illa.
Allà no treballa ningú, no?
Viuen del turisme, bàsicament. Qui? Del turisme i de la venda de perles.
I qui ho paga, això, a veure?
França. Tal qual.
I França...
I deuen una mortera de diners des de... no sé quin any, que van treure d'allà una oficina.
Sí,
no,
França està...
molt bé, està molt ben informat.
Així que jo tiro a memòria.
Tahití està endeutat.
Està no? Tahití forma part de l'estat francès. I com que viuen del turisme a Tahití, doncs...
Ja, però viuen del turisme, no estaran tot el dia fent l'ànec, en perdó.
Ui que no. Subestima vostè el poder del ball.
Algú ha de fer... Ha de donar-li menjar als turistes, no? Ha de...
França, és tot París.
I quin interès llavors té França anar a pencar a Tahití? Quins recursos té Tahití? Hi ha petroli, gas natural?
No, viuen del turisme i de les perles.
I per què França vol Tahití, aleshores?
No, Tahití és seva, ja, és com Nice, Marsella o Lyon.
No, home, però no fotem, és una antiga colònia que podrien haver després d'ella. Segur que hi ha algun moviment de...
Però vostè sap d'algun estat que voluntàriament s'hagi després d'alguna part del seu territori algun cop a la vida?
No, per això mateix.
Està.
Si no se desprèn és perquè té reticències a fer.
Però perquè hace solecico i hay playica guais. I no estem aquí per discutir perquè geopolítica francesa o illenca. De moment escoltem...
És que aquí s'acaba de delatar vostè. Ha posat al centre de la qüestió l'hexàgon francès.
Escoltem ara Vini Vini, que va esdevenir un hit del pop occidental de mitjans del segle XX, encara que no sembli, versionat a l'italià, al francès i també a l'espanyol. Recordava una versió d'aquesta cançó a l'espanyol que, llastimosament, no sé qui va ser que la va versionar, ni tan sols el títol, si el títol era realment Vini Vini.
Això ens ho venia aquí a oferir...
Que no, jo els garantitzo...
A l'oient.
No, això és, exacte, això és un repte als oients, de fet. És un repte perquè... Si saben,
estàs dient que el primer que truqui al 93-442-9701 amb la resposta correcta li enviarà per anir a casa o alguna cosa així?
Tindré un premi. D'acord?
D'acord, doncs.
La cançó es deia Vini Vini, en espanyol no sé com es deia, ni sé com es deia l'autor, la cantant.
Ben, es deia, no?
Vostè sap Tahití, sap polinesi.
Ah, sap italià.
No, Vini Vini, en polinesi. Escoltem l'original. Pel que fa a la música i els instruments d'allà, són molt propis els toere i el paju, que són timbals, i el vivo, una mena de flauta que es toca amb el nas. Estem escoltant de fons una cançó que es diu... Eh? Sí, una flauta que es toca amb el nas. És molt còmic. Hi ha imatges antigues de illencs tocant amb el nas, de taitians tocant la flauta aquesta.
Bufant. És...
Bufant, bufant amb el nas.
Sí, sí.
Estem escoltant de Chire, però jo segueixo parlant. Sembla que sembla ser que tant la guitarra com els ukeleles van ser portats pels europeus, tot i que s'han incorporat ja al folklore, i recentment suposo que per la moda de la que també nosaltres som partíceps, ha tornat a aparèixer el tamure, que és com se li diu tamure, a la indumentària típica per ballar. Fins al segle XIX eren molt comuns els arioi, que eren uns ballarins professionals que anaven per les illes de l'arxipèlag ballant de forma, sembla ser, bastant eròtica. Al segle XIX, amb una onada d'aquestes de puritanisme metropolità, les lleis colonials van prohibir aquestes danses per considerar-les impures. S'imposaren els Irmene Tarabà, que eren balls i càntics d'arrel cristiana, òbviament forània. Escoltem ara Paoa, que diria que no té massa de cristià i sí que té bastant de sensual. Paoa. En realitat, la Polinèsia francesa té bastantes similituds culturals per raons evidents amb Hawaii, que és l'arxipèlag yankee per excel·lència, amb els seus ukeleles i les seves remors oceàniques. Quedem-nos potser amb aquests jocs salvatges de percussió...
I Magnum.
Quedem-nos amb aquests jocs salvatges de percussió i aquests balls tan sexuals dels Heiva i Tahiti com a específics, pròpiament de l'illa. Però bé, en tot cas, per tal de ser rigorosos amb la comparació, potser s'hauria d'anar directament cap allà a veure-ho. Vamos. Fer un viatget, no? Si li sembla.
Com vulgui.
M'acomiado jo aquí. Potser en aquests 15 dies m'hi passo.
Molt bé. Molt bé. I una última cançó, té, per aquests...
No, jo ja estic. Tinc les maletes preparades, ja.
No, dic que si posa alguna cançó en aquests 45 minuts que queden...
Com 45 minuts?
Segons.
Queden 45... Ah. No, acomiadis. I ara sonarà, si volen, de fondo, amb això que fem a vegades per acomiadar el programa, una cançó que es diu...
Això li anava a dir.
Es diu...
Per acomiadar hem d'emplenar...
Ja veurà que bé, que maco. Es diu Totoe.
Bé, doncs amb el Totoe aquest, li agraïm la seva presència, doctor Calau Papa, una setmana més.
De res.
I nosaltres ens acomiadem. No sé si ho saps, Sergi, la setmana que ve jo estic de... Estic fora.
Estàs a Gales.
No, he d'anar a Alemanya a mirar les connexions a l'oient aquell que truca a vegades, saps que diu que no arriba el senyal. Doncs amb una plataforma ha recollit una sèrie de firmes, 37.000, em sembla que al final l'ha assolit, dintre dels ciutadans alemanys que ens escolten, perquè les infraestructures es veu que no estan a l'alçada ja de recepció de la nostra senyal. Per tant, que em vaig comprometre a fer-hi una visita.
I vas allà com a...
I vaig a veure com estan els...
Com a Polimalo.
Com estan els repetidors i com estan els ànims dels oients alemanys.
O sigui, que em deixes aquí sol.
Sí, que bé.
Val, Daniel
hi serà, i si falta el doctor també. Si no està a Tahiti, també pot venir. Bé, sí, no crec que sigui cap problema.
Pot venir un substitut o substituta, que en aquest programa li falta...
Molt bé, tu mateix. Sí, li falta. Qualsevol cosa, però li falta. Així que ens acomiadem a nosaltres, la meva veu fins d'aquí 15 dies, la dels altres fins la setmana que ve, tot i que potser fem alguna... Depèn de com anar, no descarto poder fer alguna connexió directa des d'Alemanya per fer una mica de crònica ja, com estan les
ja,
coses.
Ja veurem si agafem el telèfon.
Bé. Això ja ho veuran, sí.
Alguna cosa més?
No, 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 era només comunicar això a l'audiència i a la resta de l'equip, això, que la setmana que ve he d'estar allà i que us haureu de apanyar,
sí,
per tal de que d'aquí 15 dies tot rebi com cal a les Terres Alemanyes.
Molt bé.
Doncs bona nit, que passeu un bon tombant de mes, no patiu massa la calor, hidrateu-vos molt i seguiu buscant Jeff Mangum també durant el mes de juliol. Bona nit.
Bona nit.
Si ets un addicte a la bona música, gaudeix de la millor a Ràdio Ciutat Vella.